Volia cridar la vostra atenció sobre alguns altres fulls que també hi ha a la carpeta i que realment valen molt la pena. Recordar-vos les setmanes de formació TIC, que ja us va comentar el Carles a la inauguració de les jornades, teniu el paper a la carpeta, i recordar-vos també la nova convocatòria del Premi Hermann Kollmir a treballs pedagògics o didàctics d'educadors de les escoles cristianes, i fer un especial esment a tota la formació d'escola multilingüe, perquè bona part d'aquesta formació també fa una referència molt important i molt en profunditat a les noves tecnologies, en concret als cursos que organitza l'escola cristiana amb el Departament de Teacher Training de Macmillan, de noves tecnologies per l'anglès aplicades a l'educació primària i a l'educació secundària, que són cursos de 15 hores amb 3 sessions presencials i la resta d'unes hores online, que estan molt i molt bé i que val molt la pena. Nosaltres aprofiteu l'oportunitat d'apuntar-vos a aquests cursos, les hores són reconegudes i el preu és francament molt, molt accessible. I després, una miqueta més endavant, però sempre acabem omplint-los i queda gent fora, els cursos de CLIM, d'ICLE, amb formadors anglesos, que tindran lloc més endavant, però tampoc molt més endavant, que val molt la pena. I en aquesta formació també CLIM, els formadors fan molta referència a recursos educatius que es poden localitzar a la xarxa. Per tant, dicho esto, anem al que ens ocupa ara, que seria aquests recursos digitals i la seva valoració i selecció. No voldria començar sense explicar que aquesta xerrada va néixer a partir del treball conjunt amb en Julio Andreu, consultor, que autèntic màster, consultor del Departament Pedagògic de l'Escola Cristiana, i vam fer aquesta xerrada, la vam elaborar conjuntament i la vam impartir també conjuntament, i quedava bastant millor perquè llavors ell feia de pallasso llest i jo de pallasso tonto, i la cosa tenia bastanta més gràcia. Com ell avui no podia ser-hi, doncs hauré de fer el paper dels dos pallassos, que no és el mateix. Però tingueu clar que aquesta xerrada doncs està elaborada conjuntament. Les coses, els disbarats són meus i no els atribuïu al Julio. Molt bé, us ha comentat el Carles que teniu la major part de les diapositives de la presentació, o les que he considerat jo que eren més rellevants, les teniu a la carpeta, i algun altre material que més endavant us comentaré. Molt bé, doncs, per què estem aquí? Per què ens preocupa tota aquesta qüestió? Doncs perquè ens hi hem vist posats, ficats, gairebé empesos, llançats fins i tot, més que la piscina, al mar de totes aquestes qüestions. De vegades per iniciativa pròpia, però molt sovint ens hem trobat empesos. Fins i tot parlem de les onades. És que la nostra escola està ficada en la cinquena onada, en la sisena onada, és una mica com fer surf, però hem tingut de vegades potser la sensació aquesta d'empenta, de venga, ponte ya, de ficar-se en totes aquestes qüestions. Molt bé, doncs en definitiva som aquí perquè no volem perdre el tren. El problema és que aquest tren no és de fusta ni dels que s'arrosseguen un cordill, sinó que és un tren de mercaderies molt llarg, i les mercaderies aparentment més urgents sempre han anat en els primers vagons. Llavors hi havia el vagó dels ordinadors, quins notebooks farem servir, o netbooks, o la pantalla és prou gran, prou petita, l'assegurança, la normativa. Després hi havia el vagó dels projectors. Aprofitem els que ja teníem, no? Agafarem els de semicurta distància, els d'ultracurta distància, aquells projectors farem servir, i pissarres, pissarres digitals, o les fem servir, no les fem servir, mòbil fix, a veure si triarem una que sigui obsoleta i després ja no ens servirà, la connectivitat, què passarà si ens hi posem tots alhora i allò cau, o com controlem per on van i per on naveguen, i l'electricitat. Escolta'm, què passarà? Que vinguin amb els portàtils ja carregats, tenim un lloc on deixar-los i que a més els puguin carregar, que vegin tota l'aula i que puguin endollar-los. Tots aquests vagons d'aquest tren de mercaderies han anat passant, i llavors que dius, bueno, i al final hi ha un vagó que dius, bueno, però tot això ens ha d'ajudar a ensenyar i aprendre millor, o... No, no, però espera, és que encara no sabem si connectarem. Dius, bueno, però jo voldria saber si podem ensenyar a aprendre millor amb tot plegat. Llavors, amb què farem això d'ensenyar i aprendre millor? Doncs, d'entrada semblava que això era com la làpida del llibre paper, una tomba profunda on es llançava ja tot el llibre de text tradicional i quedava ja enterrat. I com serien doncs, aquests llibres digitals? I al llarg del curs passat i fins ara, doncs les editorials ens han anat donant arguments sobre aquests llibres digitals. Quins arguments ens han donat sobre aquests materials, sobre aquests llibres digitals? Jo he agafat expressions directament de webs d'editorials, però bueno, em sembla que són significatives. Hem vist arguments d'aquest estil, no? El nostre material és natural, és senzill. Jo més aviat em dono una certa sensació com de iogurt, no? És un material bífic, que bueno, és natural i senzill. De vegades el material parla de qualitat i tradició, que llavors més aviat tens sensació com de torró, un digixona que et pot ajudar perquè té qualitat i tradició. De vegades ens diuen és un material engrescador, que té sensació de donar als nens, mira, material, busca, anem a buscar el material aquest. O de vegades ens diuen, no, és un material rigorós, que dius, bueno, no ens passéssim tampoc, és un material rigorós. De vegades ens diuen, i aquest és especialment interessant, ens parlen, no, tranquils, perquè el nostre material us prepara una transició amable. I entre transició amable i que de vegades ens parlen del repositori, més aviat tinc sensació de que el material no sé exactament què ens estan proposant. No? O de vegades, també en la mateixa línia d'engrescador, ens diuen això de que és dinàmic i atractiu, que és una mica la sensació d'aquesta d'un rotllo James Bond, però no més del digital. És un material dinàmic i atractiu que, com els nostres alumnes, s'hi llançaran. Les llibres és una cosa no parar. O fins i tot s'entren qüestions molt directament pedagògiques que potser sí que han d'anar a càrrec dels materials o potser no, però que en tot cas mereixen una reflexió per part nostra. Per exemple, aquest argument que surt tal qual en una de les webs, el nostre material doncs, amb un complet sistema d'autoavaluació que li permetrà el treball autònom. A mi em sona electrodomèstic d'aquests que representa que t'ho fa tot, i que t'ho deixes allà i la cosa ja funciona, igual que pots fer cuinar, pots fer el que vulguis amb això. També és veritat que no seria just atribuir, jo en aquest sentit no estic del tot d'acord amb alguna de les coses que es va comentar ahir a la taula rodona, no crec que sigui just atribuir a les editorials poca maduresa en els seus materials. No crec que sigui just dir que no han fet res o que els materials són molt dolents i fer, a més, aquesta generalització tan bèstia. Crec que no és just si no valorem el gran esforç d'adaptació o si no valorem que nosaltres, en tant que educadors, tenim un gran paper, sigui quin sigui el material. A veure si resultarà ara que els llibres de text en paper eren perfectes. Jo ho veia, que tothom, tots els professors, qui no ha ensalçat, ha lloat el seu llibre de text en paper, dient, el meu llibre és que és fantàstic, és perfecte, no he de fer res. Home, tenien les seves coses, tenim un paper amb això. Per tant, jo crec que no és just que, de vegades, últimament, sobretot, vaig sentir molt això. És que les editorials no han presentat res, però em sembla que no es pot dir això. En el seu moment, amb la reforma educativa, també hi va haver editorials morro que pràcticament es van limitar a canviar les cobertes dels llibres de 7è i 8è de GB, posant alguna cosa que digués totalment adaptats a la DOCSE. I en realitat l'interior, però també hi va haver editorials que van transformar radicalment i del tot els seus materials, que ja ha tingut mèrit, perquè amb els bandazos que ha donat el currículum i els canvis que hi ha hagut, és normal que les editorials estiguin amoïnades dient, bueno, a veure què fem, per on apostem, perquè és una cosa a considerar, no es pot estar en una empresa, i ho entenc, i dirigir-la i llançar-se segons quines aventures sense saber on aniran a parar i com encarar un repte com aquest. És evident, però, que són editorials, que són empreses que s'han de guanyar la vida i que han de defensar i vendre el seu producte. Això és totalment legítim i lícit. Per la nostra part, tenim no només el dret, sinó el deure de tenir criteris que ens permetin fer una tria responsable. Perquè el nostre vagó, l'últim del tren, si voleu, doncs sigui potser el més bonic de tots i el més còmode i el que funcioni millor de tots els vagons del tren. Com a mínim, amb el que depengui de nosaltres, que sigui així. Què ens diu la llei sobre aquesta qüestió? Ens proporciona algun criteri? El que diu la LEC és que el Departament ha de facilitar l'accés a un conjunt de serveis digitals i telemàtics, serveis de dossier personal, de registre acadèmic, altres aplicacions, per emmagatzemar i fer accessibles els objectes digitals. Hi ha diverses coses interessants aquí. Observeu que hi ha importants compromisos que poden tenir una interpretació àmplia. El dir ha de facilitar, no sabem ben bé què vol dir, ha de facilitar l'accés, què vol dir? Que ho farà directament, que ho pagarà, que dirà aquests us oferiran aquests serveis, ja us entendreu amb ells, però jo us facilito l'accés. No sabem exactament què serà, però hi ha aquí una sèrie de compromisos que més endavant ja veurem com es compleixen o no es compleixen o queden per més endavant. I observeu que parla d'objectes digitals i no de llibres digitals. Al llarg de la xerrada veurem que això provoca una sèrie de... té una sèrie de conseqüències. Ostres, i ara, a què ve ara parlar de la llei? No anàvem a parlar d'uns criteris. D'acord, doncs ampliem una mica el camp de visió, utilitzem una mica macroscopi, mirem-nos-ho. Tinguem present que el que estem parlant és d'entrada, de substituir tecnologies. Quan hi ha hagut alguna nova tecnologia, el primer que s'ha fet és canviar una cosa per l'altra, el cavall pel motor, i amb el desenvolupament de la nova tecnologia, doncs ha vingut després una sèrie de conseqüències. Els cotxes, les mesures de seguretat, les carreteres i autopistes, el codi de circulació, la velocitat limitada o flexible, tot això ha anat venint després. D'entrada hi ha hagut una substitució d'aquestes tecnologies. Amb els llibres digitals i els ordinadors podem ajudar a fer aquest procés d'ensenyament-aprenentatge d'una altra manera que en principi hem de pensar que ha de ser una manera millor. I aquest hauria de ser el motiu per fer la substitució, el que puguem fer aquests processos millor. Al començament, cada professor ha de fer el seu aprenentatge. El primer que farem probablement serà el mateix, substituir una cosa per l'altra, pissarra per pissarra, llibre per llibre. Algú podria dir, home, això ja s'ha fet, perquè a més recordo que moltes vegades hi ha hagut aparicions de noves eines que semblava que havien d'acabar amb tot. Tenim una certa tendència també a nosaltres a provocar armagedons nosaltres sols, perquè quan no, és que primer el projector de diapositives, les transparències, que havien d'acabar amb la pissarra, perquè clar, tu així podràs posar la transparència i mirar directament els teus alumnes i podràs treballar sobre la transparència, si no et quedes cec abans amb allò, però pots treballar sobre allò i mirar els teus alumnes, i llavors anar treballant el vídeo, que havia de ser, clar, el vídeo havia d'acabar completament a sobre, estem criticant la tele i ara els hi farem veure vídeos, el DVD, ja dius, i tot això que podia haver acabat amb l'ensenyament, amb l'educació, doncs no ha estat així. Serà això el mateix? Home, no ben bé. Són noves eines que permeten noves possibilitats i cal impulsar aquesta evolució, aquest canvi. Les escoles que han començat ho han fet així. Alguns professors tenien molt bon domini, d'altres menys. Fent servir uns materials que s'han ofert des d'una empresa, de vegades materials propis, però molt sovint materials que han vingut des d'alguna editorial. I com podem saber si aquest material val o no val la pena? Doncs recuperem el que dèiem abans. Necessitem uns criteris de valoració, què és millor, què és pitjor, en diferents àmbits, i uns criteris de selecció. Opto per aquest o per aquest altre material o per diversos materials. D'entrada, però si és completament diferent, com ens ho farem, això? És completament diferent el llibre paper. Home, d'entrada, allò que demanàvem a un llibre paper ho haurem de demanar a un llibre digital. Quan havíem de seleccionar un llibre paper, suposo que també qui més qui menys té els seus recursos i les seves estratègies, però d'entrada t'agafes el llibre i et mires l'índex a veure què hi ha, si el contingut està ajustat a la programació. Mires si l'ordre intern d'aquell índex doncs està ben fet, si segueix una estructura lògica. Llavors normalment t'agafes un tema, aquell tema que domines molt, o aquell tema que odies especialment, que a veure si aquí l'expliquen millor, te l'agafes i mires a veure els temes estan ben seqüenciats aquí dins. També mires si les explicacions són clares i entenedores. I després veus a veure els exemples, estan bé, les il·lustracions, els gràfics, estan justificats. És una foto per fer bonic, que a vegades n'hi ha, o és una foto que realment il·lustra allò que s'està explicant en el text. Són adequats el que s'explica, és massa complicat, el gràfic és confús. Tot això que li demanàvem a un llibre paper, li hem de demanar també a un llibre digital. Podríem objectar, no, llavors estem al mateix, llibre per llibre, vols dir que val la pena canviar per això? No ben bé. Hem de buscar nous criteris de qualitat, nous criteris que tinguin a veure amb les característiques noves d'aquests nous materials. I aquests nous criteris de materials, doncs aquí ja hem de començar també a tenir nosaltres una mica de vista. A vegades és veritat que ens haurem vingut a vendre, ja ho tenim tot digitalitzat. Hi ha gent que hi ha editorials que des de la invenció de l'escriptura ja tenien digitalitzat el material. Ja està tot preparat, tot previst, quan era en realitat una transposició directa a PDF. Doncs hem de veure això, si allò que ens estan oferint és un PDF pelat, més pelat, allò d'agafar flash la pàgina en PDF, o, a l'altre extrem, la pantalla interactiva. Hi ha pantalla a la que tu ja trobes una sèrie d'enllaços, de vincles, i vas clicant i et vas movent. Compte amb això. També hem de demanar un criteri que l'alumne no es perd entre els enllaços. Quan comences a clicar i enllaces aquí i allà, i vas a parar des de música a la teoria de la relativitat, a veure com funcionen aquests enllaços. Nous criteris de qualitat també han de tenir present com és el format d'aquest llibre digital que ens ofereixen. En molts casos, i cada editorial ha fet una aposta sobre això, en molts casos el format del llibre continua sent, tot i aparèixer en una pantalla, és sovint un format de llibre paper. I de fet, doncs té una... L'estructura del llibre és llibre paper. Alguns fan opció per això, fan gala d'això. És molt legítim, però nosaltres hem de veure què és el que ens convé més. A vegades apareixen fins i tot les dues pàgines a la pantalla, fins i tot es pot fer l'efecte aquell de passar la pàgina. Que dius, igual això ens interessa més a nosaltres professors perquè estem més acostumats a això, i potser als nostres alumnes el fet de poder passar la pàgina els importa relativament poc. Però hem de veure si aquell és el format de llibre paper o és un format pensat per la pantalla. No oblidem que la pantalla dels ordinadors dels nostres alumnes és del que és, és una pantalla de 10 polzades. Doncs, home, sí, però pots augmentar la lletra. És veritat, però si has de començar a fer gestions d'augmentar la lletra, d'obrir aquí i d'allà, s'ha de pensar. Una mica és com a les televisions, us heu fixat, ara totes les teles pràcticament són totes de format panoràmic o com a mínim allargat. Fixa't que segons si és una pel·lícula, segons quin canal sigui o d'això, tens de vegades el format 4:3 i les franges al costat, de vegades és panoràmic, de vegades no s'acaba, la televisió no s'acaba d'entendre amb el senyal que arriba i et surt panoràmic quan no ho ha de ser, i et surt aquelles figures exiliades, que no d'això, o les tretes i llavors són figures del Greco quan no ho haurien de ser. Doncs això mateix hem de vetllar perquè al principi el nostre llibre no porti aquesta mena de confusions. Les unitats estan pensades com a llibre paper, o estan pensades per l'ordinador? Què vol dir això? Que està pensat seqüencialment, com aquesta presentació, per exemple, que vaig passant, vaig avançant de la manera clàssica i tradicional, o està pensant d'una altra forma, està pensat d'una altra forma, que des de la unitat vas cap a diferents llocs i pots tornar una altra vegada a la unitat base. Com estan pensades aquelles unitats? Hi ha enllaços amb ajudes, amb elements de suport, sigui animacions, ampliacions, vocabulari, diagrames, fotos, documents sonors. Aquests elements, aquests enllaços són propis, porten a algun lloc propi o a algun lloc de la xarxa. I si porten a algun lloc de la xarxa, són enllaços estables? O són d'aquells que, vés a saber, són exclusius? Alguna editorial, jo amb aquesta xerrada sempre penso després quan passi per la fira, passarà alguna cosa, però una editorial em deia, no, és que hi ha un enllaç al diccionari bueno, i l'enllaç al diccionari també el puc fer jo. No necessito que estigui posat allà l'enllaç al diccionari. Bueno, et porta a la pàgina del diccionari de la Real Acadèmia. Cuidao, eh? Que, a veure, això també ho pots fer tu directament. No necessites que algú et posi l'enllaç allà per anar avançant. Altres criteris. Podem dir, no, és que mira, a mi no em preocupa tant l'explicació, que això jo ja ho sé manegar, sinó que el que m'interessa és que hi hagi activitats. I aquestes activitats, doncs, m'interessa que n'hi hagi moltes, que estiguin bé, però hem de mirar amb les activitats i tenir criteris, també. Quins criteris? Que hi hagi una quantitat raonable d'activitats. Un material digital no hauria de tenir poques activitats, perquè hi ha moltes possibilitats de posar-n'hi, i no estàs, en principi, limitat, tan limitat en l'espai com estaries en un llibre paper, però ha de ser una quantitat raonable. Que hi hagi 1.000 activitats pel tema, és que no faràs res amb aquelles activitats. Per això, també és interessant que hi hagi una quantitat raonable, però a més que aquestes activitats siguin de diferents tipus, que n'hi hagi d'ampliació, de reforç, més conceptuals, més gràfiques, que uns estimulin més la memòria visual, hi ha d'haver de diferents tipus. Haurien d'estar classificades i o haurien de ser fàcils d'administrar. Hauries de poder potser fer una cerca d'activitats, si és que n'hi ha moltes. Hauries de poder decidir ràpidament, trobar ràpidament l'activitat que vols fer servir en cada moment. Permet generar noves activitats. Noves activitats que poden ser molt interessants, especialment en exercicis reiteratius, com operacions matemàtiques o exercicis d'ortografia, de gramàtica. Dius, home, això té algun generador d'activitats que et va posant noves activitats i que llavors, si se les han acabat, poden tornar a fer-les, o hi ha un material també que ho permet, això. L'alumne pot anar avançant i quan arriba ja al punt que ja no pot més o que ha fallat molt, quan torna enrere ja no es troba les mateixes activitats o els mateixos exercicis, se'n troba uns altres, del mateix nivell, però uns altres diferents. De manera que ja no hi ha el recurs aquell de dir, bueno, jo vaig provant i després quan tornaré a trobar amb els mateixos ja els tornaré a fer. No, et trobes uns altres de diferents. I bueno, també hem de valorar si afavoreix el treball autònom, que és una de les coses més interessants també d'aquests materials. Permet aquell treball autònom, recordeu que el DigiChef que teníem allà, afavoreix totalment el treball autònom. Doncs home, està bé que afavoreixi el treball autònom. Hauríem de veure si també afavoreix el treball en equip, si a través de les activitats, de les explicacions, de les diferents propostes que faci el material, s'afavoreix aquest tipus de treball autònom i també el treball en equip. I molt important, quin és el paper del professor en relació amb aquest material? De vegades, hi ha alguns llibres que fan una opció de material que pràcticament canvia el llibre per la pantalla. I llavors, el professor, tot allò que feia amb el llibre paper, ho torna a fer una altra vegada amb el llibre pantalla. I si pot, anirà llegint el que surt a la pantalla, encara que els altres també ho tinguin en la seva pantalla. És un material que canvia el llibre per la pantalla, o en l'altre extrem, de vegades, hi ha aquell material que ja ho explica tot. Que surt algun personatge que ja va fent les seves animacions, ara fes aquest exercici, ara fes aquest altre, ara d'allò que representa que el professor ha d'estar allà, doncs, mirant com fan els materials. Doncs heu de veure entre aquests dos quin paper dona el professor a quin material, quin paper reserva el professor. Encara altres criteris. Dius, home, és que on queda la comunicació entre el professor i l'alumne? Ha corregut molt una imatge descrita, però una imatge, perquè entre altres coses, perquè el vídeo aquest promocional de l'Educato Perú surt una persona explicant això, la desolació, la consternació del professor que diu, clar, és que jo començo la primera classe, has de cobrir l'ordinador i l'únic que tinc davant és un munt de toxibes, en lloc de tenir les cares dels professors, que dius, home, de les cares dels alumnes, que home, m'ho vete un poco, i també els hi veuràs la cara, perquè tampoc es tracta que et quedis allà darrere la taula. Doncs ha corregut molt aquesta idea, dius, clar, és que on queda aquesta comunicació, la interacció entre professor i alumne. Mirem a veure si el material que ens ofereixen permet més comunicació i permet una comunicació també més immediata. Això de vegades depèn del llibre digital, alguns disposen del seu propi servei, sistema de missatgeria, la seva pròpia mini xarxa, o de vegades depèn de la plataforma que tingui l'escola. Si és així, s'ha de mirar si el llibre s'entendrà bé amb la plataforma. Ara ja, de fet, totes les plataformes et diuen no, som multieditorials, totes les editorials són multiplataformes, vull dir, representa que tothom s'entén amb tothom, tot és plug and play, vull dir, realment no sé per què tenim problemes, si la comunicació és fluida i facilíssima, és que no ho entenc. El material pot afavorir o pot dificultar aquesta comunicació entre els professors i els alumnes. Encara més, permet més seguiment de l'alumne, d'allò que va fent, facilita l'orientació de l'activitat, i a mesura que va fent les activitats podem veure, home, a tu et convindria fer aquests exercicis, a tu et convindria fer aquests altres, pots anar més enllà, hauries de repassar. Això facilita la recollida de dades per l'avaluació, vas rebent dades als diferents exercicis que van fent. Tampoc es tracta que estiguem ara, com deien ahir, 24-7, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana connectat, a veure com m'arriben dades d'allò, que m'arriba un missatge vaig a contestar-li ara mateix a l'alumne. Però sí que és veritat que jo crec que en termes generals aquests nous materials digitals certament afavoreixen molt, però molt, molt aquesta recollida de dades. A veure, entre recollir totes les llibretes d'una classe per mirar, a veure si han fet els exercicis i ja, si vas per nota, corregir-los, a que t'arribi en una pàgina, allà a la pantalla, t'arribi tots els alumnes i els exercicis que han fet i les vegades que els han fet i si els han sortit bé o malament i l'estona que han trigat per fer-los, home, Déu-n'hi-do les possibilitats noves que ens donen aquests materials. Jo crec que això val la pena valorar-ho. Dius, home, i a tot això, i allò que havíem parlat de vegades, allò de les competències bàsiques, aquestes coses, què n'hem de fer? Aquí també estan les competències bàsiques. De què anava això? Recordem que el treball per competències, resumint molt i agafant d'altres llocs que en saben més, doncs és introduir un conjunt d'activitats. I aquestes activitats permeten explorar, descobrir, discutir amb problemes que tinguin a veure, que impliquin problemes del món real. És a dir, que siguin reals, que tinguin les mateixes condicions d'exigències del problema en la vida real, que siguin rellevants, per tant, que a fora de l'escola també siguin problemes de veritat, i que tinguin proximitat ecològica, és a dir, connexió amb la realitat de cada alumne, sigui de l'àmbit rural, sigui de l'àmbit urbà, sigui d'un barri, sigui d'un altre. Doncs aquestes competències bàsiques, la veritat és que tenen molt a veure amb el que podria ser el llibre digital. El canvi a aquests llibres digitals no és molt diferent del canvi que proposen les competències. Recordeu que en les competències hi ha un treball per tasques complexes. Una divisió clàssica del currículum doncs té això, cada matèria, cada assignatura i les diferents unitats. Un treball per competències ens demana unes tasques més o menys complexes que potser haurem de fer servir recursos, conceptes, continguts de diferents assignatures, de diferents matèries. Això pot ser que sigui en lloc de les unitats o pot ser que sigui entre les unitats. En aquest sentit hi pot tenir un gran paper, hi poden tenir un gran paper els materials i recursos com els que ens van presentar ahir d'activitats de recolliment curricular a l'ARC, que permet fer aquells enfilalls de diferents recursos. Aquí realment hi pot tenir, pot jugar un paper molt important. Pot ser que el material que ens ofereixen hagi previst aquestes competències bàsiques i proposi projectes que, a més, en un àmbit digital poden tenir, déu-n'hi-do, la profunditat, la volada, l'extensió que poden tenir aquestes propostes de competències bàsiques. Dius, bueno, però nous formats, més dades d'avaluació, interacció, activitats, projectes, tot això com ho avaluem? Doncs també hem de buscar criteris recordant els diferents tipus d'avaluació que recull la normativa. Facilita aquest material l'avaluació contínua, permet recollir informació al llarg de tota l'avaluació del que va fent l'alumne, facilita l'observació sistemàtica de les diferents coses que va fent, facilita l'avaluació formativa, ens ajuda a decidir què ha de fer l'alumne, cap a on ha de tirar. Ho facilita molt, i tant que al final em diu, per tant l'alumne té un 7,8, i jo no puc fer-hi res amb això. També hem de mirar si el material ens deixa el control, els professors, si podem canviar aquella nota. És més, si permet afegir o exportar la informació d'altres tipus. potser he fet uns exercicis i vull introduir aquella nota en l'avaluació que em surt a través del material. He fet unes preguntes a classe, he fet alguna cosa que no era estrictament del material i vull incloure aquella informació en l'avaluació. Ens ho permet o no ens ho permet, això, el material? Permet la correcció automàtica d'activitats? Tant de bo que sí, perquè hi ha activitats que val molt la pena que siguin corregides automàticament. Facilita l'autoavaluació i la coavaluació. Facilita que l'alumne vagi veient com li va anant en aquella unitat. I tot això hem d'arribar a coses una mica més pedestres, però que són inevitables, com són alguns aspectes econòmics. Perquè dius, bueno, és que a mi m'han dit que de vegades, no et pots connectar del tot bé, de vegades. La xarxa cau, aquella cosa terrible, que ha caigut la xarxa, que ha rebentat, salta la banca, això. Doncs quan els materials no funcionen, es preveu una alternativa a quan allò no va? I si l'alternativa és el paper, és un PDF, per exemple, aquests materials es faciliten? De quina manera es faciliten? Només el professor, els alumnes disposen d'aquest material a l'ordinador, són materials de molta qualitat, a vegades hi ha editorials que diuen, no, escolta, el que no farem és posar-te el llibre en PDF tot a les llicències, o li facilitarem només al professor, o facilitarem les explicacions perquè les pugui reproduir en paper en un determinat moment, o uns quaderns d'activitats. Tot això heu de veure si us ofereixen o no us ofereixen. I dius, i tot això per la fabulosa quantitat de 30 euros? Dius, home, és veritat que el departament ara d'ensenyament, abans d'educació, paga un preu per aquests materials curriculars, per aquesta llicència. I com és el gran consumidor, apreta en aquest preu i proposa aquests 30 euros. El que s'ha arribat aquest curs passat, ja ho sabeu, és dir, no, nosaltres oferim 30 euros. Que una escola diu, doncs mira, haurem d'afegir aquest material o aquest altre, doncs, que les famílies es facin càrrec d'això. Doncs hem de veure, això sí que ho hem de veure nosaltres, què inclou el material. Perquè de vegades hi ha paquet bàsic i el paquet de luxe. De vegades hi ha el paquet bàsic que dius, bueno, sí, aquí està el material. Ara, si vols aquesta possibilitat d'avaluació, si vols aquesta ampliació, si vols que hi hagi un servei de manteniment, si vols això, necessites el paquet de luxe. Que a més t'inclou uns materials reproduïbles i uns quaderns i tot això, doncs heu de veure què és el que se us ofereix. Si inclou o no inclou les ampliacions successives, els canvis que es puguin anar fent. Això suposa un canvi molt important en el meu llibre de professor. On queda la meva creativitat? Aquelles aportacions meves, aquelles fotocòpies, aquells fulls groguencs que he anat passant de curs en curs, on queda tot això? Fins ara estàvem acostumats a un llibre per cada matèria, una seqüència fixa, i aquells materials que nosaltres anàvem guardant, doncs els anàvem administrant, que també era un problema de vegades, perquè dius, no, escolta'm, que ja tenen un llibre de text i has fet ja quatre fotocòpies per tots els alumnes d'això que no és suficient amb el que tenies en el llibre. Doncs que això era molt important, això volia posar-ho, això era per ampliar, això va sortir l'altre dia al diari, d'això en diem enriquir el tema. Doncs hem de veure si el material que ens ofereixen permet aquest enriquiment, perquè és veritat que fins ara hem estat casats amb el llibre, de vegades fins i tot l'escola s'ha casat amb alguna determinada editorial, per bé i per mal, perquè a vegades potser algun dels departaments de l'escola diu, noi, precisament d'aquesta editorial el que em toca a mi doncs no és precisament el millor, però estem casats amb aquesta editorial o estem casats amb aquest llibre i per 4 anys. Doncs què passarà quan sigui factible no només incloure fulls, sinó incloure gran quantitat de materials accessoris diversos? No us perdeu les fabuloses icones, com aquesta extraordinària del radiocassete, perquè quedi clar que sóc analògic i 1.0, i hi ha la de Super 8, d'aquí, que aquesta és ja impressionant. Aquesta d'aquí representa un DVD, que també diu que estan a punt de morir a tots, o sigui que... Però en qualsevol cas inclourem una sèrie de recursos. De vegades seran PDFs, de vegades seran documents de processador de textos, o seran fitxers MP3, MP4, MPEG, AVI, UAF, UVMV, DIVX, VLV, però els intentarem incloure. Fins i tot hem de veure com aquest material facilita aquesta inclusió i la gestió d'aquests materials en el llibre. Podré, si he trobat aquell vídeo del YouTube i he aconseguit capturar-lo i baixar-lo, el podré incloure o només podré posar un enllaç? Podré posar-lo almenys, l'enllaç, a aquella pàgina? Clar, podríem anar més enllà encara, podem anar més lluny. Per què hem de comprar un sol llibre? Per què no podríem comprar una part d'aquest i una part d'aquell? És que la Revolució Francesa, aquesta editorial la tracta fantàsticament bé, o la Revolució Industrial, noi, no és precisament lo suyo. Per què no podria comprar una part d'un lloc i una part de l'altre? Es poden adquirir parts del llibre? Que dius, home, i les editorials ja ho permetran, això? Bé, al principi tampoc les discogràfiques ni imaginaven la possibilitat que es pogués vendre la música si no eren discos. I ara tenim l'èxit de les botigues que venen la música per peces, per cançons. I pots comprar una cançó, una altra. Potser també a nivell editorial la cosa anirà així. O potser hi haurà parts que no seran unitats en el sentit tradicional, sinó treballen plataformes específiques destinades a algun dels sabers. Teniu a la fira alguns d'aquests de tècniques d'estudi, tècniques de lectura, plataformes que treballen concretament les matemàtiques en línia. Hi ha moltes possibilitats d'això. Podria ser que diguéssim, és que mira, aquesta part no m'interessa del llibre, jo vull només aquesta altra part. Encara més, als professors ens agrada posar marques pròpies en els materials. Quan eren el llibre paper, subratllàvem. Això és importantíssim, això és fonamental, o això, aquí és on he de posar aquell material meu perquè això no va enlloc i no ho entenen. Penseu que aquestes parts, a més, hi pot haver molts autors. Algunes parts seran de l'editorial, però altres parts poden venir recursos del departament d'ensenyament, que a més de vegades són recursos que venen d'una altra persona, d'un professor, sigui d'aquí de Catalunya, de la resta de l'Estat, de l'altra banda de l'oceà, poden ser uns. I en aquests materials jo vull posar-hi també les meves marques, dir això és important, això no és tan important, aquestes marques ens ho permet el material que les puguem posar. Que llavors això representa un canvi de model. I si em permeteu la caricatura, estem passant del matrimoni més estable a la més absoluta promiscuïtat. Sí, ho estic dient aquí al seminari conciliar, que la Mare de Déu em fotrà un cop de centre, però és veritat que sembla que estem passant d'aquesta estabilitat a poder agafar parts diverses, elements diversos, recursos diversos, materials diversos. Dius, bueno, tot això no ens perdrem havent de... no ens perdrem moralment, sinó no ens perdrem també conceptualment amb aquesta promiscuïtat. El que sembla evident és que el professor i l'alumne necessiten un patró, un esquema, un índex, sobre el qual es poden anar fent variacions. Aquest enfilall que també ens explicaven ahir en l'art. Anem a imaginar la programació de ciències de primer. Sobre aquesta programació, jo tinc unes parts de l'editorial, unes parts d'aquí, unes parts d'allà. Aquesta és una possibilitat que podria haver-hi. Aquesta programació hauria de ser ordenada, hauria d'estar estructurada, hauria de seguir una seqüència lògica i finita, que s'acabi en algun moment, per molt que ens agradi la nostra matèria o aquella unitat en concret, ha d'acabar en algun moment, ha de ser concreta, ha de tenir el nivell d'aprofundiment i d'extensió adequat en funció del nivell dels nostres alumnes. I com a professors, amb el temps, anem trobant i anem afegint elements millors fruit de l'experiència, fruit de la col·laboració amb altres companys. El material ens permet que fem això. Per tant, certament, estem parlant d'un canvi gran de model. Un model que, per part de les editorials, s'entén, insisteixo, que puguin estar amoïnades o que els porti un procés de reflexió molt important. Per un costat, no hi haurà segurament tantes despeses d'impressió, de distribució, d'emmagatzematge. Els materials canviaran amb més rapidesa, però les noves edicions també succeiran amb més velocitat. I aquelles errades que es anaven perpetuant gairebé de generació en generació, la nova edició o aquelles federates que potser en algun cas hi havia en el llibre, doncs es podran canviar amb moltíssima més facilitat. Aquests canvis es gestionaran. La comunicació entre professors i editorials també podrà ser més fluida. Tu et podràs posar en contacte amb algú i dir, en aquesta pantalla m'he trobat en aquesta unitat que hi havia això que potser, o això no ho entenc, aquesta activitat no està ben resolta, i les editorials, a més a més, agraeixen molt que hi hagi aquest feedback, aquesta retroalimentació constant per poder millorar el producte que ofereixen a les escoles i als professors. Tot plegat, on serà tot això? Hi ha algunes opcions que ja s'han pres. Quan el curs passat parlàvem d'això, encara no estava molt clar l'opció de les editorials, si seria una opció offline. Aquesta opció hem tingut de materials digitals durant anys amb aquesta opció. Moltes vegades aquell CD que venia, especialment els que hem estat professors, som professors de llengües, moltes vegades ha vingut aquell CD que molt sovint s'ha cobert de pols. Que incluïa la programació i alguns documents sonors i d'allò, i estava allà, i s'ha quedat allà. Potser també perquè era complicat que això poder-ho posar de manera que ho poguessin aprofitar tots els alumnes, encara que fos a l'aula d'informàtica, era molt complicat que la xarxa de l'escola ho acceptés i pogués arribar a tothom. L'opció dels materials digitals és una opció online. Entre d'altres coses, perquè això també permet evitar la qüestió de còpies pirates d'aquest material. També té un gran avantatge, i és que l'alumne, allà on es pugui connectar a internet, troba el seu material, el seu llibre digital, actualitzat allà on es va quedar amb totes les dades. Allà on es pugui connectar a internet. El desavantatge és que si no et pots connectar a internet no pots accedir a aquest material, excepte aquella part, si és que hi és, que sigui descarregable. Però té els seus avantatges i els seus inconvenients. L'opció que s'ha pres majoritàriament és aquesta. És aquesta opció online. Tu tens una llicència, tens un password, entres allà i accedeixes al teu llibre digital. Sabeu que tot això doncs, també implica el que l'any passat encara anomenàvem Empúries i dèiem no sabem si es dirà així finalment perquè sembla que hi ha algun conflicte, alguna dificultat. Doncs les plataformes, els recursos, tot això, a través, tu pots accedir-hi a través de... Ja també pots accedir a través d'altres bandes, això té unes complicacions tècniques que més o menys es van resolent, més o menys. Jo us ho dic també com a papa d'alumne de 1x1 d'aquest any, doncs, bueno, és un temps interessant, també quan et trobes aquella pantalla que diu estem treballant per vosaltres. Doncs, sisplau, treballin una mica més perquè estic una mica desesperat. Però la cosa més o menys es va desencallant i els alumnes poden anar accedint. També hi havia el dubte de com arribaria aquest moneder electrònic. Ha arribat a les famílies a través de l'escola, hem disposat d'aquests 30 euros, si l'escola ha afegit algun material que passava d'això, doncs s'ha pagat aquest material. Tingueu present amb això que hi ha la qüestió de si us ofereixen packs o us ofereixen llibres sueltos. En general, l'opció de quan compres els llibres sueltos d'una matèria, d'una assignatura, d'una altra, és que tot plegat et surt més car. L'opció PAC és temptadora, per molts motius. Un d'ells l'econòmic. També un altre és que bueno, estàs treballant en una mateixa editorial, per tant hi ha una coherència interna, en principi els has de suposar aquesta coherència interna entre les diferents assignatures que tens en el PAC. Però també vol dir això, que potser hi ha una assignatura que no et sembla que estigui tan ben treballada com una altra. Doncs també és una cosa que heu de tenir present. Per això crec que estaria bé que es pogués triar, que poguessin triar aquests materials amb aquestes característiques. O sigui que hi hagués, potser els tres de l'esquerra, crec que haurien de ser per part de les direccions, de les titularitats, de les coordinacions. Hi hauria d'haver una planificació, aquest full de ruta que ahir es va comentar bastant. Hi hauria d'haver una planificació de quina mena de materials volem, com volem que sigui la nostra escola digital, com volem que siguin aquests continguts, com volem que els nostres alumnes utilitzin aquestes noves tecnologies. Que hi hauria d'haver una gran confiança per part de les direccions, de les titularitats, de les coordinacions, en els professors que facin aquesta tria de materials. I que aquesta tria s'hauria de poder fer en un temps raonable. No pot ser una tria de qui té millor, qui té mat. També per part de les editorials hi hauria d'haver... De fet, hi és molt aquesta possibilitat de tens aquesta llicència gratuïta durant un temps, pots mirar, remenar el material, aprofitem també si ens donen aquest temps per fer. I per part més del professorat, crec que s'hauria de fer la tria amb iniciativa. Em dir, ostres, mira, quants criteris, que bé, quants criteris que m'ha proporcionat, però a més, jo també voldria afegir altres criteris, perquè no pot haver molts de criteris. Per exemple, aquests materials em permeten fer una escola més multilingüe. Són uns materials que els puc traduir, puc trobar fàcilment la versió anglesa i podré fer una part de la matèria en anglès, per exemple. Aquests materials m'ofereixen continguts que es poden descarregar allò en plan podcast i que els meus alumnes els podran posar al seu iPod, al seu MP3. Hi haurà molts criteris que vosaltres podreu trobar. Tingueu iniciativa, tingueu autonomia per fer això i tingueu empenta. No de la cosa de, tu, quin canvi ara, però si jo tenia tot... Fem-ho amb empenta, amb ganes. Si ens donen una planificació, ens donen confiança, ens donen temps, hem de respondre amb iniciativa, amb autonomia i amb empenta per triar aquests materials. A la carpeta de... A part de la presentació, teniu també, com la casa és gran, i no reparen gastos, teniu no només un, sinó dos fulls de valoració i selecció d'aquests objectes digitals. Llavors veureu que el Juli i jo vam pensar aquest full amb una sèrie d'ítems i cada un d'aquests ítems doncs, proposa una manera que sigui, vam pretendre que fos més o menys fàcil, que pugueu puntuar aquests ítems de manera que quan aneu a les editorials estaran molt contentes de veure que traieu el paper aquest, que tampoc es tracta de que aneu allà i comenceu a veure, vine cap aquí, un moment, a veure, només PDF per el llibre paper? No, però que tingueu la possibilitat d'anar veient quins criteris es compleixen i quins altres doncs, no es compleixen tant. A mi em queda ara un minutet, vull reservar-me un minut per acabar, però ara seria un bon moment si hi ha dubtes, qüestions, comentaris que vulgueu fer, doncs seria ara el moment. I la Jessica us fa arribar el micròfon.
Bon dia, em dic Javier, soc de l'Escola Sant Catarge de Vilanova. Igual la pregunta a tothom ja sap la resposta, però jo no la sé, la pregunto. El tema de quants anys ha de durar un llibre continua existint, estem en territori de ningú, estem experimentant, estem en període de proves.
Efectivament. Què t'he de dir si vosaltres sou pioners en això? Jo crec que estem en terreny de ningú, o com a mínim allò de que ningú digui res de moment i anem tirant milles. Com les llicències aquestes, de fet, caducaran. O sigui, la llicència aquella que tens caduca, no la pots passar. De moment no s'ha previst
que pugui passar. Hi ha norma escrita, en principi, o preval la que hi havia dels 4 anys, o no. Escrit hi ha alguna cosa de...
Que jo sàpiga.
No sóc de res.
Que jo sàpiga. Gràcies. Allà al fons, demana.
Hola, sóc Cristian Negre, de l'Escola Pia de Calella. Bueno, primer agrair-te que ens ho hagi fet de fins tan entretingut, que s'agraeix, la veritat. I segon, hi ha una cosa que ni ahir ni avui he sentit comentar gaire i que poder volia que així com afegir, no sé si es té en compte, però que en determinades edats i en determinats alumnes, després del canvi de paradigma, no? Ara ja no l'objectiu ja no és fer transmetre informació, ja sabem on està la informació, sinó que és més aviat compartir-ho en coneixement, tota aquesta informació adequada amb les competències bàsiques que es comentaven, trobo que no es té en compte l'opció que els nostres alumnes són capaços i plenament capaços de generar els seus propis continguts. I és una opció que no sé, no s'ha citat en cap moment i dic, ostres, i avui amb totes les eines que disposem avui en dia i amb totes les opcions accedir a aquesta informació, doncs trobo que és una sortida que suposo que a les editorials no acaba d'agradar, no? Però... I sobretot donar força a la idea aquesta, no? De l'iTunes didàctic que tu comentaves, de poder comprar concretament allò que realment vols i no t'entra a llegar a tot un paquet que realment no t'interessa, no? Que trobo que per aquesta seria una bona direcció. Gràcies.
Molt, molt bona pregunta. En el que diu l'Ale al principi, que ha passat molt, molt ràpid, el punt 3 d'aquest article 89 diu... emmagatzema en suport digital, entén el departament, i fa accessible els documents i els objectes digitals que resulta de la producció de l'alumne. Per tant, es contempla, com a mínim des de l'administració, que efectivament l'alumne ha de produir aquests objectes digitals, aquests recursos, i que aquestes produccions haurien d'estar accessibles i que probablement hauria de tenir el seu portfoli o hauria de tenir no només en el seu disc dur, sinó que hauria d'haver-hi algun lloc on aquesta producció, com a mínim potser la que ha servit per l'avaluació, però hauria d'estar en algun lloc que hi pugui tenir accés a això i que els professors també hi puguin tenir accés. És veritat, i hauria de ser un criteri que probablement doncs, quan vagis tu a mirar quins materials tries, doncs, tu tindràs molt present a la dia. Jo vull veure si aquests materials permeten, de fet, si proposen a l'alumne que creï aquestes propostes i si les estimula, permet avaluar-les, les recull, etc. En el treball per competències, déu-n'hi-do això com ha de quedar contemplat, que el projecte no és una cosa que hagi de tenir una resposta tancada, sinó que vagi produint els seus materials. És veritat, sí, m'ho he descuidat i forma part del meu caràcter més analògic i encara 1.0, és veritat. Sí. Més? Regreixo molt la paciència, he vist poques cares d'anyonya. Des d'aquí no sento soroll de panxes, que és fantàstic. Doncs rematem-ho i permeteu-me que acabi, potser és una mica frívol, és una cosa que segur que heu vist perquè corre per internet, però em sembla interessant, si més no per cloure, aquesta xerrada. Sabeu que el transbordador espacial té aquests dos dipòsits auxiliars, a banda i banda. Aquests dipòsits es fabriquen a Utah per una empresa i els enginyers d'aquesta empresa haurien volgut que els dipòsits fossin més grans del que són. Però els dipòsits s'havien de transportar, es transporten per tren fins a la base de l'aïllament. I la línia de ferrocarril entre la fàbrica i Cap Canyaveral travessa les muntanyes rocalloses, tant a través d'un túnel, que té un diàmetre concret i no permet el pas de dipòsits de tamany més gran. Per què té el túnel aquest tamany? Doncs perquè hi capiguen just les vies que hi ha de cabre i l'amplada del tren ve determinada per l'amplada separació dels raïls. Aquesta separació, aquesta distància estàndard de la via del tren als Estats Units és de 4 peus i 8 polzades i mitja. Dius, noi, fins i tot per peus i polzades és una xifra estranya. Com és que es va adoptar aquesta mida? Doncs perquè els ferrocarrils americans es van construir com els ferrocarrils anglesos, per enginyers anglesos que van pensar que era una bona idea fer servir la mateixa mida i així podien fer servir les mateixes locomotores en un determinat moment. I els anglesos per què van fer servir aquesta mida per construir les seves locomotores? Perquè les primeres línies de ferrocarril es van dissenyar a partir dels estàndards que ja havien marcat els primers enginyers que van construir tramvies que utilitzaven aquesta mida. I per què aquesta distància en els raïls dels tramvies? Perquè els primers constructors de tramvies van fer servir, eren els mateixos que en el seu moment estaven construint carros i fins i tot al principi feien servir les mateixes eines. I els carros per què feien servir aquest estàndard? Perquè a tot Europa les roderes dels camins ja estaven marcades i qualsevol altra mida hauria provocat el trencament, la ruptura dels eixos dels carros. I els carros, com és que tenien sempre aquesta separació entre les roderes? Perquè els camins es remuntaven al temps dels romans i es van fer per facilitar el desplaçament de les legions. Però les legions, bàsicament, allò tenim la imatge de les legions que van a peu, però també hi havia els carros de guerra romans, no les quadrigues que veiem a Ben-Hur, els carros de guerra que tenien dos cavalls, doncs havien de galopar un al costat de l'altre amb la suficient separació per no molestar-se i per millorar l'estabilitat del carro. Les rodes no podien estar ni molt enganxades perquè si no coincidirien amb les petjades dels cavalls, ni massa separades perquè si no es podia trencar l'eix del carro. És a dir, que el tamany dels dipòsits de combustible del transbordador espacial ve determinat perquè 2.200 anys abans, en un altre continent, els carros romans s'havien construït en funció de les dimensions del cul de dos cavalls. Doncs no és per dir que estem fent les coses amb el cul, però sí que, per dir-ho tampoc no massa fi, estem en el moment del cul, estem en aquest moment. I per tant, és el moment de ser agosarats, és el moment de ser creatius, és el moment de proposar. Com deia Shakespeare, sabem el que som, però no sabem el que podem arribar a ser. Doncs proposem-ho.
siguem agosarats, proposem criteris. Ara que som al principi del camí, ara que som en el moment del cul del cavall, proposem criteris, proposem vies per anar endavant, que potser el nostre vagó és l'últim d'aquest tren, d'acord, però que sigui dels millors perquè és el que dona sentit a tot el tren que va davant. Moltes gràcies.